cocodrilo.
L'emissora
i la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Un miler de persones omple la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per expressar el seu rebuig a les càrregues de la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el referèndum de diumenge. Val a dir que en la jornada d'ahir el 90% dels comerços de la vila no van obrir portes i s'adherien així a l'aturada general. Un seguiment massiu també en el sector públic, ensenyament, ajuntament, en sectors emblemàtics del municipi, com el sector anxover, i a nivell corporatiu, per part dels comerciants. La UBET, Unió de Botiguers i Empresaris Turístics, va fer una nota demanant als seus associats el seguiment d'aquesta aturada. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, al punt de la una, d'aquí a just una hora. Un informatiu on també repassarem i puntejarem temes que ens han quedat pendents del cap de setmana. Temes com la festa de l'anxova, 27a festa de l'anxova, que celebrava diumenge al matí coincidint amb la jornada del referèndum. Dos noms propis en van destacar en aquesta festa. D'una banda, el pregoner, Anton Parera, exdirectiu del Futbol Club Barcelona. De l'altra, Carme Ruscalleda, una de les cuineres més reconegudes del món, guardonada amb l'anxova d'or. La participació o l'afluència en la part popular d'aquesta festa va ser més baixa que en anteriors edicions, segurament per la coincidència amb el referèndum i a l'hora que celebrava aquest esdeveniment, aquesta festa de l'anxova, quan ja es començaven a saber les actuacions violentes de la policia en diferents punts del territori. Ens fixarem i passarem balança també amb una altra festa tradicional que celebrava el cap de setmana passat, de fet divendres a la nit, la 7a nit dels músics de cobla, nit de músics seguida per una 50a de professionals del RAM i que posava punt i final a la temporada sardanista d'aquest 2017. Recull de punts d'agenda d'activitats i la previsió meteorològica amb Sergi Corral completaran l'informatiu. Pel que fa al temps, torna el sol i la bonança tant avui com demà, a l'espera de l'entrada de tramuntana anunciada de moment per a divendres. Just després de l'informatiu, el suplement alcaldia, l'entrevista setmanal amb l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, tot fent un repàs de notícies d'actualitat d'àmbit local, però també d'àmbit nacional, perquè és obvi que avui parlarem algun dels minuts del programa dels esdeveniments que estan succeint aquests últims dies del referèndum cap aquí. A banda d'això, també tot allò que vulgueu preguntar-li a través del telèfon, a través del 972 77 10 00 o a través del WhatsApp, missatges de mòbil al 627 40 53 99. Això pel que fa a aquest butlletí. Continuem ara amb Magazín. Obrim Aigüera. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Zero 12. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Des de Ràdio L'Escala, amb Abel Font i Joan Brugués.
12 i 5 minuts, engeguem Matins en xarxa de dimecres 4 d'octubre. Un dia amb continguts ben destacats, com són uns 5 cèntims que farem amb Montse Hidalgo. Els 5 cèntims són temes vinculats amb l'economia, economia domèstica, si voleu, hi ha dies d'economia, si més no, de proximitat. Avui, en aquests 5 cèntims, humanitzar les dades. Aplicació a Tomien. Ho farem amb el responsable de la creació d'aquesta empresa, Josep Rodríguez, d'una empresa, Atomian, que ha desenvolupat un software capaç d'analitzar les dades com si fos un cervell humà. Temes de biodiversitat amb Manel Ramon, avui parlant de turisme i de sostenibilitat. Conversant en aquesta ocasió amb Xavi Abril, tècnic mediambiental del Parc Natural del Delta de l'Ebre. I avui, inici de temporada del safareig. El safareig de la Nuri. Torna a visitar-nos aquests estudis, la Nuri Català, tot fent safareig d'aquells temes que ens toquen de més a prop. De més a prop i de no tan a prop. Temes de vida social i acabant amb repàs i engrunes de les revistes del cor. Som-hi, doncs, sense més preàmbuls, obrim els 5 cèntims amb Montse Hidalgo a conversar amb Josep Rodríguez, de l'empresa Atomian.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
La tecnologia és bàsica per adaptar les empreses a les necessitats actuals i futures. Avui volem fer 5 cèntims sobre com la intel·ligència artificial evoluciona. En concret, volem conèixer què és Atomian, un sistema que treballa per humanitzar les dades i fer que es tinguin el control de la informació. Josep Rodríguez és soci fundador d'Atomian. Benvingut, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Atomian és un programa informàtic? Què és? De què estem parlant?
És molt bona pregunta. Com podria explicar d'Atomian? Atomian és una tecnologia, a la part que és una empresa, que al final és el resultat d'una teoria científica dels fundadors d'Atomian, no? Hem estat 15 anys estudiant en un laboratori aquesta tecnologia per arribar a el que avui en dia és. Un producte que el que hem fet, o sigui, el que hem fet és agafar aquesta tecnologia i diversificar-la en diversos productes per diversos sectors. Al final és un software basat en tecnologia.
Ara parlava de sectors. Poden ser tots?
Poden ser tots, perquè al final és una tecnologia que s'adapta a qualsevol mena de sector. Necessitem dades. Bàsicament, aquesta és la nostra, el nostre fort, no? Necessitem dades. Però on estem treballant molt bé és a l'àrea de sanitat, amb les dades de salut, perquè són unes dades complicades, són unes dades complexes, i on n'hi ha hi ha un volum espectacular i que va creixent any rere any. Però també treballem en el sector de banca, també estem treballant amb legal, estem treballant en l'apartat d'asseguradores i, de moment, bé, ens estem desenvolupant per aquí.
Humanitzar les dades. Permeti'm que faci un incís en aquest aspecte. Realment podem parlar amb les màquines i que les màquines ens entenguin? Es pot dialogar?
Més enllà de la fantasia del cine, Atomian, la part bona d'Atomian és aquesta. O sigui, hem acostat la realitat de les dades a qualsevol tipus d'usuari. Avui en dia, un analista ha de ser molt, molt, molt tècnic. Ha d'entendre molt bé les dades que té, d'on provenen, on estan allotjades i com les ha d'explotar. Atomian el que intenta és facilitar tot això, de manera que qualsevol empleat de l'empresa tingui accés a aquestes dades, pugui saber què fa el seu dia a dia, quin resultat té l'empresa de la seva feina i com pot millorar. Per poder millorar, no hi ha res com saber l'estat de les dades. I què és el que hem fet nosaltres? Facilitar l'accés a les dades a qualsevol empleat sense la necessitat de que sigui especialista en això.
O sigui, no ha de ser l'informàtic.
Ha de ser l'informàtic perquè al final és un software, és programació, és informàtica, però l'informàtic és el que treballa a fons amb el producte. Al final, l'usuari el que fa servir és un producte, però aquell producte s'ha de gestionar i s'ha de fer un manteniment i s'ha de fer que sempre funcioni a la última, no? I això és part dels informàtics. Però realment, la usabilitat del producte la pot fer qualsevol usuari de l'empresa.
Posi'ns un exemple d'aquest diàleg.
no sé, ens podríem imaginar un servei d'atenció al client, on et truca un client i et demana una informació. Depèn de l'empresa, pot tenir molts productes per oferir. Estic pensant, per exemple, en una asseguradora, on té diversos seguros, ja poden ser de viatge, de salut, de cotxes, etc etc. Aleshores, per un xicot, una noia que està de servei d'atenció al client, ja hi ha softwares preparats, però a vegades les preguntes dels clients són enrevessades. Imagina't un software on permet que la pregunta que t'ha fet el client la facis tu al sistema i diguis, escolta, el client em demana això, quina resposta tinc de donar, no? I que llavors el propi software, Atomia, et doni la resposta basada en tota la base de dades de l'empresa. És algo tan senzill com apropar el coneixement de les dades a qualsevol empleat, de manera que faci molt més rentable i eficaç el seu dia a dia.
Tots hem sentit a parlar del núvol, del Big Data, però moltes empreses es veuen superades per tots aquests avenços tecnològics. Estem en un país de petites i mitjanes empreses, un país de pimes. Com es poden adaptar aquestes empreses? Què és el que han de buscar i com saber que aquella porta a la que truquen els hi donarà la resposta que necessiten?
La tecnologia, gràcies a Déu, avança a una velocitat espectacular, per tant, això fa que el nostre dia a dia, la nostra feina, sigui cada vegada més fàcil, tinguem aparells. Jo recordo que no fa ni 10-12 anys que anàvem tots amb un telèfon on trucaves a la mare i poca cosa més, un missatge i ja està. Avui en dia, per un telèfon, pots operar al banc, pots comprar tiquets de teatre, pots fer el que vulguis. Aleshores, clar, les petites i mitjanes empreses, que són al final el motor real d'un país, han de poder-se adaptar a aquestes tecnologies. En el cas del Big Data, bueno, com la paraula diu, és un gran volum de dades. Una empresa mitjana o petita no tindrà un gran volum de dades, però sí que tindràs molt data. Tindrà un volum molt petitet, però que són les seves dades. Són les dades, sí, el que fa que vegi cap a quina direcció està prenent el seu negoci. Llavors, és tan important per una empresa gran poder desenvolupar bé l'anàlisi del Big Data com per una empresa petita poder desenvolupar bé la Small Data. Perquè, si no, aleshores es pot equivocar de direcció. I en una pime no es pot permetre el luxe d'equivocar-se gaires vegades de direcció perquè es pot pagar molt car. Una gran empresa, al final, doncs, té molts fons d'ingrés. Una pime és molt més reduït. Aleshores, jo crec que hem d'explicar bé com avança la tecnologia i, sobretot, hem d'adaptar bé la tecnologia tant a la pime com a la gran empresa. I això és una cosa que en aquest país està costant. Està costant perquè tots anem a la font gran que no falla, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Invertir en tecnologia.
Jo crec que el que hem de fer és, sobretot, analitzar molt bé com està influint la tecnologia en la nostra vida. I, sobretot, no només en la nostra vida, sinó en el nostre negoci. Jo recordo que abans, doncs, anaves al banc, pagaves un rebut i llestos. Avui en dia no va ningú al banc a pagar un rebut, excepte potser la gent gran que no està gaire familiaritzada amb la tecnologia. Però qualsevol empresa, des del lloc de treball, paga qualsevol rebut, rep qualsevol ingrés, etc etc. Aleshores, nosaltres hem d'analitzar molt bé quin tipus de negoci tenim, a on volem arribar i quin és el nostre potencial client. La tecnologia segurament ens ho facilitarà molt. El que passa que no... També hem d'analitzar quina tecnologia necessitem. No tot ens serveix, eh? En el cas d'Atomian, a nosaltres l'únic que necessitem són dades. El volum, contra més volum de dades, més important és el software que analitza aquestes dades, lògicament. I molt més tècnics necessites per ajudar a prendre decisions, perquè el volum és gran. Amb una pime és diferent. El volum és molt més petit, però l'anàlisi d'aquella dada també és molt important. Nosaltres, a Atomian, tenim clients des de pime fins a grans corporacions, on hem fet un estudi de valoració de com estàs treballant avui en dia i com et permetrà treballar amb la tecnologia Atomian. I clar, amb una gran empresa la diferència és molt gran, lògicament, i una pime és més petita però és molt significativa, perquè al final una pime, un estalvi de 2.000, 3.000 euros amb funcionalitats és molt important, que no amb gent, que és diferent.
Estem parlant de productivitat, llavors.
Correcte, estem parlant de productivitat. O sigui, al final Atomian el que fa és que l'empleat que utilitza Atomian sigui molt més productiu, pugui prendre decisions basades en la realitat de la seva empresa, perquè està analitzant les dades reals que té l'empresa en aquell moment, i ho està fent a través del llenguatge natural, algo tan fàcil de quants clients em van comprar ahir una bicicleta, o quantes ventes he tingut aquest mes de del producte X versus el mes anterior. Una PIME, al final, que analitza és això. Quin client m'ha comprat avui que no em va comprar la setmana passada?
Per què m'ha deixat de comprar aquest client?
Exacte, exacte. Simplement això, com està funcionant aquesta campanya. Quina varietat de preus estic tenint amb aquest producte? Els meus proveïdors m'estan pagant a temps, jo estic cobrant a temps, etc. Aquestes petites... Perquè al final una gran empresa, si triga 10 dies a cobrar una factura, no passa res. Les pimes és molt diferent. És molt sensible un retard en un pagament. Aleshores, dir-li a una pime, processar, o sigui, automatitzar un procés en dir-li, escolta, aquesta factura l'havies de cobrar avui i no te l'han pagada. Aleshores, li dones una velocitat sense haver utilitzat un empleat, sinó que hem automatitzat això amb la tecnologia Tomien, és realment un factor decisiu, perquè al final són estalvi de costos i efectivitat en el negoci.
Hi haurà moltes coses que ja les faran les màquines programades amb aquest software.
Bé, això és la revolució industrial, no? Des de la revolució industrial que les màquines van prenent protagonisme I els éssers humans, els empleats, doncs cada vegada ens hem d'especialitzar més en la nostra feina, en la nostra tasca. Jo, si em permets un incís, perquè m'agrada explicar-ho, sobretot quan parlo amb els meus clients, el meu pare és pagès. I jo recordo que abans, per llaurar un camp, necessitàvem 20 persones. Avui un dia ho fa ell sol. Aleshores, clar, és inevitable. Vull dir, la tecnologia ens ajuda i ens fa anar endavant. Jo crec que a part de millorar la productivitat, el que fa és que els empleats siguem molt més bons en la nostra feina, perquè tenim accés a la dada, tenim accés a aquella dada que nosaltres administrem i produïm i donem a l'empresa. Aleshores, conèixer molt més bé tot aquell volum de dades, com estic fent les coses bé, si les estic fent aquí, si no les estic fent aquí, caram, aquí tinc un peu coix, hauria de millorar això. Aleshores, al final, el que fem és reconstruir els llocs de treball. Perquè amb l'ajuda de Tomien, l'empleat ha de ser molt més bo, perquè així l'empresa hi surt guanyant. I no vol dir destrucció de llocs, jo crec que de treball, que és la gran por que avui en dia ens mana. Jo crec que és una reconversió de llocs de treball.
Les màquines més humanitzades i les dades a l'abast de les empreses. Això és a Tomien. Josep Rodríguez, soci fundador, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
Hasta que salgas de mi ser. ¿Quién te creó? ¿Quién te hizo un estreñido que ahora giñe el récord? Tú lo hablas y hazlo en Moscú. De Rasputin a guardan su cipote en formol. Me apena tanto tu opinión. Tu falsedad de geisha y tus poses de snob. En mi Siberia vivirás. O dicho a lo vulgar, adiós. Vuelve,
piel hasta que salgas de mi ser.
Continguts en xarxa.
Què tal? Benvinguts a Biodiversitat, aquest programa que realitzem des d'Amposta Ràdio, com sempre amb el suport inestimable del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Dia Mundial del Turisme. Sostenibilitat, aquesta és la paraula. Tot allò que sigui sostenible és bo per nosaltres, és bo per a l'entorn, és bo també per a l'economia. Aquest és un tema que se n'ha parlat llarg i de manera extensa al nostre país, arreu del món, en un dia d'aquestes característiques en què diferents poblacions van realitzar actes per donar a conèixer aquelles activitats turístiques i també empresarials que es porten a cap dintre d'aquest marc de la sostenibilitat. I per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, guionista també del programa, Xavi Abril. Què tal? Benvingut a Biodiversitat.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Jo, el primer que hauríem de fer és definir sostenibilitat. Com la definiríem?
Bé, és la pregunta del millor, que diríem. Hi ha tants de conceptes que seria impossible agafar-ne un en concret, però és un mot, vale, que neix a mitjans dels 90, quan en diferents conferències mundials que es van desenvolupar per la conservació de la natura i la biodiversitat, i concretament a la Cimera de Rio, neix la definició de sostenibilitat com la coneixem avui en dia, i és la d'intentar que els recursos naturals que disposem avui en dia els poguessin garantir per a les generacions futures. A partir d'aquí, se multiramifica en diferents temàtiques vinculades, a, per exemple, al turisme o a la biologia o a la zoologia o a la natura o a qualsevol activitat econòmica i del nostre entorn, que, com molt bé has dit al principi, la tenim arreu.
És de, sostenibilitat vol dir allò que es pot aguantar, en definitiva, eh? Allò que es pot suportar i, per tant, que el nostre entorn pot suportar. Allò que pot suportar davant de l'acció humana i davant de les activitats econòmiques, bueno, de l'ésser humà.
Exacte, no gastar més d'allò que la natura o ens pot oferir, no? I que tingui capacitat de refer allò que li hem tret, no? Més o menys, també seria una altra possible
definició, diguem-ho així. Sí, sí. Escolta'm una cosa, parlem de turisme i sostenibilitat, sí, que aquest Dia Mundial de Turisme s'ha dedicat a això. Un turisme que ha anat canviant al llarg dels anys i que cada cop va canviant, doncs, la seva imatge, la imatge del turisme i del turista.
És correcte. Sí, sobretot pel que fa referència als espais naturals, recordeu, em vaig una miqueta atràs per arribar i enllaçar la teva pregunta, que la majoria dels espais naturals van ser creats per conservar el seu valor natural, els seus hàbitats i les seues espècies. Però al mateix temps també havíem de garantir la conservació i millora, si possible, de les activitats econòmiques tradicionals que es duen a terme als espais naturals. És a dir, conservem i al mateix temps intentem que la caça, la pesca, l'agricultura, la producció de sal, la recol·lecció d'aliments, sigui compatible, sigui sostenible, exacte, l'agricultura, sigui sostenible amb la conservació dels espais. Quina relació té això amb el turisme? Pues, bueno, aquí a casa nostra, el 80-85% dels turistes que arriben a Catalunya visiten algun espai natural. Sí que tenim la gran metròpoli com a foco d'atracció, que seria Barcelona, però l'altre 85% visita algun dels espais naturals que disposa Catalunya. Recordem que el nostre país, el 30% de la seva superfície està protegida per algun tipus de, diguéssim,
Sí, sí, el parc natural, parc
sí, sí,
nacional...
Un tipus de figura, perdó. Una sí,
figura
sí.
de protecció. Sí.
Concretament, doncs, tenim un parc nacional, hi ha 14 parcs naturals, hi ha dos reserves de la biosfera, un geoparc i tota una bateria de petites zones vinculades a la xarxa Natura 2008, que en aquest cas és, és la conservació, no està, diguéssim, contraposada a...
Ho deies, molt bé, sí, sí. Ho deies molt bé, perquè dintre dels espais naturals es realitzen activitats econòmiques, agricultura, ramaderia, pesca, aquicultura, etcètera, etcètera, etcètera. I això sembla que acaba sent un focus d'atracció turística, també. Aquestes activitats, després de la famosa vindre a conèixer pagès, que es va fer a Catalunya, això ha fet que el turisme es trasllada també en aquestes zones rurals i naturals, per tant... L'activitat econòmica dintre d'un lloc sostenible també inclou el turisme.
Absolutament d'acord.
No sé si és una reflexió.
Sí, sí, sí. De fet, ho enllaço en els espais naturals, que, per exemple, hem pecat moltíssimes vegades, aquí em fico com a part natural del Delta, d'explicar el nostre entorn, els nostres valors, des d'una vessant biològica. Quan està super demostrat que també explica els espais naturals a través de la gastronomia, a través dels nostres sentits, a través de la panxa, és també una manera de tirar cables i de dinamitzar l'economia local a través de la valorització dels productes que es fan als parcs naturals o al voltant d'aquests espais. I a partir d'aquí, producte de proximitat, de quilòmetre zero, poder conèixer com està l'experiència que has comentat a pagès, d'on surten les coses... quilòmetre zero, autenticitat, singularitat, vinculades a la relació que s'estableix entre el turista, l'espai natural i el productor, bàsic.
Sí, sí, perquè sembla que hi ha una certa demanda del turisme, el turisme aquest més familiar, el turisme més ecològic, el turisme més sostenible, en definitiva, d'anar a zones naturals i, a més, conèixer com es fan els productes in situ, és a dir, com es fa l'arròs, com es produeix l'horta... visitar les batees on es fa l'aqüicultura, els musclos, les ostres, visitar doncs, les zones pirinaiques on pasturen els ramats que després se converteixen en fantàstica carn de consum, etcètera, etcètera, no?
És així. És a dir, això ho associaríem també a aquest turisme, a aquestes vivències experimentals, no? Allò que tu pots experimentar, aquella sensació, no? Aquesta sensibilització ambiental de que tu pugues viure en primera persona quan, per exemple, un aquicultor t'aixeca una corda en musclo i aquell musclo te'l cuinen al cap d'un moment, o al revés, que tu pugues anar a una producció ganadera, ramadera, que tingui, jo què sé, 40, 30 vaques i que en aquell moment l'estan munyint i que després aquesta gent fan un iogurt que t'endures tu cap a casa, doncs és este cercle que hem d'aproximar. També altres experiències que s'estan donant a terme és poder ficar turistes a les barques, a pescaturisme, ja sigui des de terra o des de les muscleres o, una miqueta més dur, no? Ficar turistes dins una barca que se'n vagi a faena, que s'ha de treballar en aquest aspecte, no? Però és també dinamitzar l'economia d'aquests sectors que a vegades han estat una miqueta més deprimits, no? Sobretot el sector primari moltes vegades ha tingut menys capacitat de poder d'alguna manera diversificar l'economia, la seva economia familiar.
Quan parlem de turisme i sostenibilitat, és perquè realment hi ha una demanda d'aquest turisme sostenible, és a dir, està canviant, com et deia abans, l'oferta turística i la demanda turística?
És que per a mi hauria de ser l'única alternativa, l'ecoturisme. És a dir, el que hauríem d'intentar és que els viatges que nosaltres desenvolupem, ja sigui a àrees naturals o a altres punts, l'hauríem de fer per conèixer-la, per interpretar-la, per gaudir, per xalar d'aquests espais i, d'alguna manera, també intentar contribuir de la manera més pràctica possible a la conservació d'aquests espais, ja sigui col·laborant en alguna entitat o comprant producte local, no? I intentar, dins del que sigui possible, i és el que està canviant ara, generar els menys impactes possibles sobre el medi i repercutint positivament sobre la població local. Intentar defugir de comprar coses tòpiques i anar a lo autèntic i singular. Per exemple, és a dir, vas a algun lloc, no pots sortir d'allí en un sombrero mexicà i sí que pots sortir en un barret de palla que t'ha fet l'oncle allí al costat. Era una metàfora bastant desafortunada, però per entendre-nos.
Sí, sí, però s'entén perfectament, Javi. Les empreses s'hi han ficat en aquest tema, i juguen, estan interessades, s'han fet xerrades, s'han fet ponències sobre aquests temes. Quina ha estat la resposta de les empreses de Catalunya, no? De les empreses de...
L'empresa és fonamental, és a dir, el sector privat en aquest cas ha d'anar de la mà del públic I, de fet, a Catalunya s'ha fet un esforç considerable per, d'alguna manera, afavorir i ajudar a les empreses per diferenciar-se, no? Discriminar positivament totes aquelles empreses que han fet un esforç perquè la seva tasca sigui el més correcte mediambientalment parlant. Per exemple, des de l'administració s'han impulsat diversos projectes, com seria la Carta Europea de Turisme Sostenible, que actualment a Catalunya hi ha 6 parcs naturals amb aquesta acreditació europea, i d'estos 6 parcs estem al voltant de 100 empreses turístiques que estan millorant el seu tracte amb el client i amb el seu entorn. Per tant, aquí hauríem de sumar-li també les dues reserves de la biosfera i concretar això, que sense esta pilastra, que és el sector turístic, és impossible que la sostenibilitat s'aguanti. I per més reafino. Sí. És a dir, l'empresariat, crec que ja ho té clar, és el principal interessat en conservar l'entorn, en conservar els espais naturals, que és allò que, en definitiva, és el que li aporta beneficis.
Molt bé, doncs ja ho saben, aquesta és la conversa que hem mantingut avui amb Xavi Abriles, tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, sobre turisme i sostenibilitat, acabant en aquesta reflexió. És a dir, els empresaris són els màxims interessats en cuidar l'entorn, que al fi i al cap és qui els fa més atractius. Xavi, gràcies per estar amb nosaltres a Biodiversitat.
Gràcies i hasta la propera.
Fins la propera. Apa, adéu-siau. How many lies long until we admit what we see?
Aquesta cançó que escoltàvem es titula SOS. Són les sigles de Song of Syria. Una cançó dels The Corrs, la banda irlandesa que signa aquesta cançó explícitament, explícitament més política de tota la seva carrera, parlant dels fets o del desastre que està succeint a Síria, tot el tema dels refugiats, etc. És el primer single que ens ha fet arribar la discogràfica de l'àlbum d'estudi Jupiter Calling, que veurà la llum el 10 de novembre vinent amb tots els formats, ja sigui en CD, en digital, en vinil. Un disc produït pel llegendari compositor i productor nord-americà T-Bone Burnett. Amb això hem arribat o hem superat, de fet, el punt de 2:15 del migdia. Nuri Català, bon dia.
Molt bon dia.
Sigues
i bona hora.
Sigues benvinguda a la ràdio, altre cop.
Ben trobada.
Home, ha estat llarga aquest estiu, eh?
Sí, sí, m'has donat moltes vacances. Estic bé, en forma.
No t'hagués pas donat tantes, si hagués sigut per mi. Què penses aquí, home? Com vam deixar de fer el safareig?
El safareig el juny, no?
A finals de juny.
Sí,
cuita,
sí, sí.
Juliol.
Agost.
Setembre. I part d'octubre. I si ens despistem, sí, amb tot el safareig que està passant en el país,
oh,
qui
ja
sap
estem.
Quan ho tornem?
La revolució.
Sí o no?
La gallina ha dit que no. Visca la revolució.
Va, fem una cosa. Sí. Posem-hi a la sintonia i comencem parlant de revolucions i revolucionaris. Era aquesta, no?
Sí.
Perquè
aquesta és la sintonia.
Amb tant de dies que fa, quasi ja no me'n recordo.
Ja te'n recordes,
de què havíem de posar-hi.
Sí, la vi en gos.
Aquí. Prou.
Sí.
Anem per feina. Com a context d'introducció ja està bé, però no l'hem pas de deixar gaire estona més. Abans d'entrar en matèria, deixa'm que digui. Aquesta temporada, Veig de la Nuri continua els dimecres en aquesta franja horària, entre 2:15 i fins, fins que arribi la vela amb les notícies.
Això, fins que arribi la vela amb les notícies aquí, apretant. Au, vinga, va, plegueu, ens diu.
Això una. Dugues, el programa el farà, encara que jo estigui avui aquí,
sí,
el farà o continuarà fent en Joan Brugués.
Sí.
El que passa que va tenir un susto la setmana passada.
Sí, sí.
I
el tenim una mica així...
Pioc,
sí.
O una mica xerbotat, diguem-ne.
Sí, sí. Desitgem que es posi... Posa't en forma, Joan, un record.
Saps què, Nuri?
Sí.
Tens el micro molt i molt lluny.
Ah, sí?
Si el tinguessis més a prop...
Més a prop.
No cal que te tiris a sobre la taula. Acosta't al micro.
Me l'acosto, me acuesto con el micro.
No tant, no te l'acuestes tant.
No tanto, hombre.
Això. Una, continuem els dimecres.
Sí.
Dues, tornarà en Joan... 3, avui sóc jo aquí a tapar forats, pel que sigui. Però ja m'agrada, eh? Perquè veure tanta revolució, també estaria bé que en parléssim o ho comentéssim una mica amb la frivolitat d'aquest programa.
Això, sí, sí.
Perquè si no ens atabalem i diguem, ostres, és que el món s'acaba si escoltes tot, eh?
Oi tant.
Com ha viscut això, la Nuri? Lo de diumenge, les manifestacions tan multitudinàries d'ahir... Està emocionada, aquesta dona?
Sí, sí, oi tant. Sí, sí, amb una emoció continguda i il·lusió, sobretot, esperança. Vull que acabi com voldria que acabés, però no ho sé si acabarà o no acabarà.
Espantada?
Sí, també estic espantada, sí. Sí, encara que sortim al carrer i diguem que no tenim por, però, de fet, veig que tothom té por. En el fons. Mm-hmm.
De fet, jo em penso que seria una irresponsabilitat si no en tinguéssim de por.
Clar.
La justa, però compte que no són pas bromes, eh?
El que passa que quan veus tot el jovent aquest que s'hi ha llançat, que és el que emociona, el jovent, penses, hem d'anar, hem de ser-hi amb ells, no els podem desdeixar, hem de ser-hi amb ells.
Mm-hmm. I ho portàvem molt i molt bé, i no sé, el d'aquest dematí... si és un embrió d'alguna cosa o és senzillament, tant de bo fos, casos aïllats, això que ha passat a Verges, on es veu que cap a un centenar de cotxes,
sí,
o més, amb rodes rebentades.
Sí, rodes rebentades, i després també han dit a Medinyà i a Sarrià. I després també s'han dit que a Girona, vidres trencats. Ara jo això no puc. És el que he sentit per la tele, eh?
Lo de Verges és ben constatable, més
sí,
enllà...
Sí, lo de Verges està, és ben contrastat.
I si un cas, escolteu La Tarda, el magazín La Tarda, on s'està produint o s'està programant una entrevista on des de l'Escala trucarem a gent de Verges perquè ens en parlin amb més detalls
i més en primera persona.
Podem dir que la Lali està en ello, diguem-ne.
Ah.
Ho està preparant. Aquesta tarda, entre 4 i 5, estigueu en el cas perquè en parlarem. Sortirem en aquest programa de La Tarda amb temes com aquests. Què va fer la Nuri diumenge?
Diumenge què vaig fer? Vaig anar a votar.
Sí, però vull dir, i t'hi vas estar molta estona, moltes hores?
Vam anar de bon dematí, ens aixequem cap a quarts de nou, cap al CERT. Arribem allà, i bueno, una gentada, tothom estava fent cua, esperant que obrissin. Primer vam dir, saps què, sabem què, anem a esmorzar primer. Mentre esmorzàvem, van obrir les portes. Res, feia, no sé si feia 5 minuts que havien obert, ja diuen ordinadors penjats.
Malo.
Malament, ja anem malament. Ai. I bueno, vam estar allà esperant, vam estar fins que, bueno, després per la tele ja vam veure bueno, tot el que estava passant, aquests desastres, aquestes salvatjades, es pot dir, no?, una salvatjada.
Digu, caram que sí.
Esclar que sí, això no hi ha dret, això, el que feien. Varen venir aquí a sac. Quan les van despedir allà a Huelva, ja ben bé que no calia que els diguessin que ja venien aquí a por ellos.
Que tristes aquelles imatges, també.
Tristíssimes. És ben bé que sembla... En el segle XXI estem, eh? Uh-huh. És que mira el calendari, estem en el segle XXI. Bueno, després va venir... Tothom deien allà, tothom estava parat, ens deien no hi ha pas maneres, va molt a poc això, cada mitja hora només en fem un. Bueno, com que era l'hora d'anar lo de l'anxova, vam dir a en Jaume, mira, ens anem a veure la festa de l'anxova i tot el que faci falta, el pregó, l'anxova d'or, les habaneres, després irem a dinar, mirarem el partit del Barça i, en acabat del partit, ens anem al CERT i no ens moguem d'allà fins que no haguem votat, sigui l'hora que sigui. Així ho vàrem
fer.
Mira,
però sou una d'aquelles famílies que ho vam fer seguir tot, eh?
Sí, tot.
Hi ha gent que s'ha ofès molt perquè el partit del Barça...
Sí.
Hi ha gent que ha qüestionat de si es havia o no es havia de fer la festa de l'anxova.
Sí, bueno, tot així.
Que em va ser marcada,
sí.
De fet. Mira, avui ho direm.
Ah, sí, era molt trist,
el dilluns,
molt tristona, eh?
El dilluns no vam fer la notícia perquè vam dir, no, el dilluns tenim prou mandanga, prou
sí,
material
no veure,
per
no.
explicar tots els detalls del referèndum. Ahir vam recolzar l'aturada. Avui tenim deutes pendents al cap de setmana. I una de les dades que es donaran a la notícia de la festa de l'anxova és que la davallada va anar per mitges.
Sí,
la
sí,
meitat,
sí, no.
Ben bé la meitat de les anxoves que es havien menjat l'any passat, per exemple, són les que van servir aquest any.
Quan feien el pregó i donaven l'anxova d'or, en allà ja hi havia una cua de gent que anaven a menjar anxoves que feia fredat. I mentre feien això, allà no hi havia ningú. Després la gent es va anar a aixecar i va anar allà. Res, molt tristona, molt pobra. La gent no estava en aquells moments, és normal.
Uh-huh. Era un dia que no estaven per celebrar gaire. I més ja, això era les 11, quarts de 12, ja tothom sabia, sigui per la ràdio o per un fos...
Sí, no, mentrestant, per WhatsApp, ja m'anaven avisant, això i allò, i aquí i allà. Si jo tenia la meva filla, la Carme, que estava a la mesa de l'institut, ja havien anat a dormir tot.
Ara t'anava a dir, tenies família, eh?
Sí, jo tenia família, jo patia perquè tenia família. M'envien un WhatsApp i me diuen que tanquen els col·legis de l'institut i dels jubilats i que tot se va cap al CERT.
Tots cap al CERT, allà a les 3.
Sí, quan va acabar el futbol, ens en vam anar cap al CERT, allà. Després, allà vam poder... votar tranquil·lament, sí. Vam votar, ens vam quedar allà a fer el... Perquè era impressionant allà al CERT. Jo quan vaig arribar...
Al pati, al carrer, d'un cap a cap, cap a cap de l'altre.
És que allò se tenia que viure. Allò se tenia que viure per poder-ho explicar. Era fantàstic allò, aquella gentada allà. I bueno, mira, esperant, no va passar res, cap a les 8 me'n vaig anar cap a dintre a mirar el recompte. Uh-huh. Jo fins a les 11 no vaig arribar a casa.
Perquè s'hi van estar ben bé 3 hores per
comptar,
eh?
Sí, 3 hores, no? Ja ens van avisar...
I amb tot el misteri de... Aviam com un t'han amagat les urnes, com sortiran,
sí,
perquè, esclar... Podem dir un secret?
Ah, no sé.
Durant... la gent que anava a votar a la tarda...
Sí.
Al CERT,
sí.
Hi havia dues urnes.
Sí.
Però només es posaven vots a dins d'una.
Amb una.
I l'altra era ben plena.
Sí.
Plena de què?
De paper.
De quin paper?
Sobres.
Passa, però no, no gaire res a dintre.
Res, sobres buits.
És a dir, era una tapadera.
Era una tapadera.
Ara aquí que no ens escolta
no,
ningú.
No, que no ens escolta ningú.
Era una tapadera.
Era una tapadera.
Si, si han d'entrar, si hem de córrer de pressa i corrents, els hi donem aquesta.
Això, això. Sí, 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 sí.
Aquí la teniu.
Aquí la teniu, vinga, vinga.
Ui, ah, no n'hi ha més.
Som gent de pau, som gent de pau. És aquí, ja està.
És a dir, també, si ens ho agaféssim a broma, doncs déu-n'hi-do els intríngulos que hi va haver per fer arribar les urnes.
I en un poble la van anar a amagar al cementiri.
Sí, senyor, ja vaig sentir-ho.
Ho vas sentir?
Uh-huh. A cada ah. poble en tenen per explicar. Vinga, sí, això és una. I segur que ho recordarem temps.
Tota
i
la
els
vida.
Nostres fills, els nostres nets. Sí, sí. Us en recordeu les peripècies que es van haver de viure l'any 2017? I tant de bo que no ho expliquem d'aquí 20 o 30 anys, sigui per explicar-ho en positiu, no perquè hagi passat alguna...
Tu podràs explicar-ho més, molt més anys, tu.
Fa de mal dir, i tu ho explicaràs molts anys.
Home.
Molts i molts.
Home, dret a llei, tu ho explicaràs més i te'n recordaràs i explica'ls-hi, explica'ls-hi als teus nets.
Temps al temps. Però en aquest programa, de fet, del que soleu parlar més amb en Joan... És de la
sí,
televisió.
Sí, de televisió, sí, de televisió.
Mira, jo,
fent televisió i després una mica, bueno, ja ho saps.
I jo també me'n recordaré, en tot cas, del privilegi que m'esteu donant avui,
sí.
D'obrir temporada.
Això.
Perquè podem fer el primer comentari de novetats d'aquest any a la televisió. No ho sé, Nuri, si...
Sí, primer volia dir, me volia adherir a la denúncia que varen fer els treballadors de Televisió Espanyola pel tracte que varen donar a les notícies, manipulades totalment i mentides. Bueno, o sigui que jo m'adhereixo que en aquell manifest que varen fer els treballadors de Televisió Espanyola.
Vinga, doncs amb tota la subjectivitat del món, perquè nosaltres també tenim pensament, des d'aquest programa fem aquesta adhesió. Manifest d'un col·lectiu com els treballadors de Televisió Espanyola que no estan d'acord en la manera,
no,
amb la línia editorial
fer, la línia que
es porta fer, aquests dies.
Manipulació total i mentides.
I llavors, si no podem mirar Televisió Espanyola, què hem de mirar, Nuri?
Què hem de mirar? Sí, només ens queda TV3 i 8TV. 8TV també es pot mirar. A vegades, esclar, 8TV és una mica... Esclar, és del grup Godó. És una mica, és transversal, hi ha gent de tota classe. Ja està, com a TV3. A TV3 també em porten de gent unionista. Jo trobo normal, és normal,
i és clar
això.
Que sí. I bé que hi són, no?
Clar que sí.
Bé que hi havia banderes espanyoles,
sí.
També, ahir a la manifestació.
Esclar que sí, sí, sí. És que nosaltres volem fer un referèndum i que tothom es pugui manifestar, els del sí i els del no, els blancs, els nuls, els que sigui.
Passa que els del no estan gaire per la labor.
No. Ells no. Ells volen que... O sigui, i després resulta que ells són els demòcrates i que nosaltres no ho som. Mira, això no... Explica'ls-hi als teus nens un altre dia, això.
Escolta'm,
sí,
no.
Escolta'm.
Vull dir, el mes de juny, com vam tancar,
sí.
Encara hi havia enconí a 8TV. Fa que sí?
Sí, me penso que vàrem...
Vam acabar dient que marxava.
Que vàrem acabar junts. Espera, bueno, sí,
però tu
sí,
has tornat.
Sí, però he tornat.
En Cuní no.
En Cuní un dia estava en el programa nou d'en Ricard Ostrell.
El Preguntes Freqüents.
El Preguntes Freqüents. Allà estava.
Eres cunista, Nuri? El miraves a 8TV?
Jo ara ja m'havia cansat, en Cuní. En Cuní m'havia arribat a cansar, però jo el havia seguit. Jo el havia seguit molt a la ràdio. El havia seguit molt, eh? Però, i després a la televisió, a TV3 també, quan va anar a 8TV, també que va fer... Perquè al principi el programa estava molt bé, eh? Però se va anar degenerant, i ara al final, què vols que t'hi digui? No... Mira, va perdir audiència. Jo penso que la gent només escoltaven els 20 minuts que tenia la Rahola i prou.
La Rahola allà on va triomfar.
Hombre,
polemista, polemista allà on
sí,
te les hi hagi.
És una gran polemista. Es pot dir que és una gran polemista. És molt àgil, ella.
Però sempre acaba cridant.
Sí.
Aquest diumenge, no, dissabte, és, no?, que es fan el Preguntes
Freqüents.
Sí,
home, amb la Lídia Falcón. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
La Lídia Falcón, Déu-n'hi-do.
Quin espatec
que hi va haver. Jo que l'admirava, aquesta dona, per la seva feina que havia fet de l'època franquista, una dona que... Però no, i ara es trobo que s'ho fa mirar. Va anar allà amb uns arguments del segle XIX, amb uns arguments de la burgesia catalana i no sé què i no sé quantos, però sort que teníem a la Rahola, sort. Bé, aquest programa és un programa nou. Aquest any ens hem quedat sense Happy Day, pel que veig.
Anava a dir, a veure, què hem de garballar, què hem de destacar de la temporada que acabem d'obrir?
Preguntes Freqüents d'en Ricard Ostrell.
T'agrada que Preguntes Freqüents?
Sí, està bé, està bé. Però esclar,
jo trobo molt raro... No?
És que mira,
deixa'm-t'ho dir. Jo trobo molt raro que el dissabte a la nit fins i tot el dissabte a la nit, hàgim de fer un programa de contingut informatiu seriós.
Que ja se fa tota la setmana.
No era, típicament era la nit més per les varietés, no?
Sí, jo trobo que sí, jo trobo que el dissabte de la nit, antes era la nit de lo que te dius tu, de les varietés, programes musicals i coses així.
O més d'espectacle, o més de joc. Passa que, esclar, també han fotut unes patinades amb segons quins programes de dissabte a la nit.
Sí, déu-n'hi-do.
Quan intenten fer segons quins concursos, dius, on tenim?
El Happy Day, jo trobo que la temporada passada se'l van encarregar. I ara, mira, ara fan aquest. I espera't. Quan li van donar-li la direcció a en Vicent Sanchis, de TV3...
Sanchis,
Ell va dir que una de les coses que volia fer que no hi haguessin tantes tertúlies.
Sí. I com hem...
I resulta...
On t'hem anat?
Al dematí.
Tertúlia.
A la tarda.
Tertúlia.
A la nit.
Tertúlia.
El dissabte, a la nit, més tertúlia. Si no, més caldo. En fi, que no ho sé. Perquè després a la tarda fan el programa de Tarda Oberta, que substitueix a divendres...
Amb el Badollador.
Sí, Badollador, que era el conductor del Fricandó Matiner, que ha estat 11 anys fent Fricandó Matiner. I la Ruth Jiménez, que per si la gent no saben qui és una parella d'en Risto Mejide.
Què me dius?
Sí.
D'en Risto Mejide?
Sí, tenen un nen.
Això no ho sabia.
Sí, sí. El fill que té en Risto és de la Ruth Jiménez. El que té el de la Ruth és d'en Risto.
I escolta'm, hi hem fet bona fira amb aquesta tarda oberta?
Jo trobo que...
Divendres per tarda oberta?
Ells ho fan bé, Jo trobo que ho porten bé. El que passa que torna a ser, altra vegada, més de lo mateix. Primer comencen amb una tertúlia i parlen de... Allà fan una taula rodona, que està molt bé així, la taula rodona. No hi ha públic, Saps que divendres hi havia públic?
Sí.
No hi ha públic. I comencen això i després fan alguna altra coseta, però no sé, jo me penso que la gent allò de divendres que tenien, allò que varen fer d'anar pels pobles, ha tingut un èxit impressionant.
I mira, i a l'escala podem enorgullir-se, podem estar orgullosos de ser l'últim poble per on van passar. I un dels pocs on van repetir.
I van repetir aquí, sí.
Estaven anar a la perruqueria.
Ah, això?
Estaven passar per aquí a la ràdio. Deixa'm dir una cosa.
Digues.
Jo, per mi, una de les novetats principals d'aquesta temporada, i novetat positiva, agraïda i fresca, i que almenys a mi se posa molt i molt bé, és l'Està Passant.
Ah, sí, això sí, aquest sí. Aquest
això sí que és un canvi fonamental del que estaven fent fins ara,
sí,
i posar-hi això abans de les notícies serioses, que déu-n'hi-do les desgràcies que hi ha en aquest món, que abans ens en puguem enriure una mica.
Sí, ha sigut un programa, jo penso que s'han emmirallat una mica amb el Gran Wyoming.
Sí, senyora.
I, bueno, i està conduït per en Jair Domínguez, que és el que va fer el pregó l'any passat a la Festa de l'Anxova, que és un empordanès, s'està per aquí dalt a l'Empordà, en Jair Domínguez, que ve d'un programa de RAC1 que se'n diu La Segona Hora, conduït per en Quim Morales, i en Javier Pérez d'Esquerdo, que és el que va fer de presentador de Les Havaneres d'aquest any.
És un clan, tot això. Els tenim tots fitxats. Tots venen a fitxar aquí un dia o altre.
Doncs ja t'he dit, Toni Soler, Jair Domínguez i l'Òscar Andreu, que ve del programa La Competència, els Òscars. L'Òscar Andreu, que també m'agrada molt. O sigui, que aquest programa sí, Això ha sigut un bon encert.
O sigui, coincideixes amb mi, t'agrada aquest programa.
Sí,
curtet, que pot durar mitja horeta.
Sí, me penso que sí, que dura, va antes de les notícies, sí, mitja horeta, sí. Escassa, bueno, amb el tall publicitari, doncs ni mitja hora.
Val. I més coses, tercera temporada de Merlí.
Ah, tercera temporada de Merlí i última, el tu.
I última, i ho asseguren i ho reafirmen.
I cada dia que fas la presentació, la última sí. No, està bé, varen començar, no?, i van començar molt, molt forts, el primer capítol, escolta'm, aquest institut, déu-n'hi-do,
Ah, sí, calla, ara m'hi fas pensar
que sí. La Silvana, no?
Sí. Ui, hi ha més sexe que no hi havia hagut mai, el Merlí.
Sí, esclar, i a l'institut mateix.
Clar, jo no sé com posar-m'hi en aquest programa, perquè el mirem amb el meu fill, té 15 anys.
Jo no sé.
Clar, com...
Si passa això. Jo li vaig preguntar...
Passa en el teu institut, això, nen?
Jo li vaig preguntar-li al meu net, a l'Oriol, i diu, va dir que no.
Em penso que no, I, clar, no sé.
Que és una cosa una mica irreal.
Sí.
No? I la Silvana aquella, escolta'm, és molt guapa, la Silvana.
Molt, molt. N'hi ha de mestres així, a l'institut, jo també li dic. Quina és la mestra? Quina és la professora més guapa del teu institut? I, ostres, no ens acabem d'entendre, eh? No, penso que no.
El Merlí el fan més aviat, que això també s'ha de... ens felicitem que el facin més aviat. Sí. Acabat de les notícies, de seguida Merlí.
De seguida, pim-pam, esclar que sí. Home, és que l'any passat, amb això també hi havia discussions
també,
a casa.
També, va haver-hi moltes...
si s'acabava quasi la mitjanit,
sí.
un nen o un noi, un jove, sí, que l'endemà a les 8 ha de ser a l'institut, no ha d'anar a dormir a les 12.
No.
Ara me diran, carrossa, que ets un carrossa.
No.
Però jo em penso que no, home, acabaven molt tard.
Escolta-me, a quina hora s'aixeca? S'aixeca a 7:45? Es deu aixecar.
A les 7 s'aixeca.
A les 7 del dematí.
Clar.
Bueno, doncs un noi que s'aixeca a les 7 del dematí no pot pas anar a dormir a les 12.
Que no?
No.
Doncs digue-li, ja te'l faré venir. Te'l faré venir un dia aquí, sí, perquè li diguis, mira, és que la Núria del safreig també me diu això. Guita, ho has d'entendre, no és el teu pare o la teu mare que no t'entenen. És que la gent de fora també ho pensa, això.
Sí. I ja t'ho dic, i aquest any ho han fet molt bon encert, hem acabat del telediari, les notícies, Merlí, i hem acabat del Merlí allò el Merlinari.
Mira,
Merlinari no m'agrada gaire.
Gens ni mica.
Ja t'ho haig de dir, el primer dia el vaig veure i no m'ha... És com una mica, com un, diuen, com un making of, allò.
No sé el que és. Mira, és el mateix cas que passava amb el programa aquell de cuines. Com es deia el concurs aquell de cuines? Digue-m'ho, que llavors van fer la versió d'estiu també. En total, que feien el programa de cuines i en desemprès,
sí, però
feien la tertúlia.
A TV3. Ai, com se deia?
Ja saps qui
m'ho
diria?
Sí, ja sé com...
El concurs que havia tres restaurants cada setmana.
Ah, joc de cartes.
Ah, aquest, el joc de cartes.
El joc de cartes. Que el joc de cartes m'ha agradat molt, aquest estiu, el joc de cartes.
Sí.
Ara, l'altre...
No l'he seguit molt, però... Sí,
l'altre... No.
El segon plat no. Ni del joc de cartes ni del Merlí.
Ni del Merlí.
Escolta'm, Núria, ja arribarem quasi a la una,
sí,
amb això.
Bueno, i ara no sé si tornarà a haver-hi temporada del Foraster, això no ho sabem, perquè no diuen res. Ah. Això ja s'irà veient mentre anem passant...
Vols dir que és poc transparent la televisió de Catalunya quan no explica aquestes coses? Falta transparència aquí des de que ha arribat en Sánchez?
No ho sé, si falta transparència o si estan esperant els aconteixements, no ho sé.
Núria, què t'assembla si ens acomiadem amb una cançó?
Sí.
Bé, quan la Núria ha entrat, jo dic, home, són 2:15, què et sembla, comencem ja? Digue'm una cançó. He demanat a la Núria, digue'm una cançó que t'agradi, que pogués venir a joc. Amb el dia d'avui.
Amb el dia d'avui i els aconteixements.
I ella me diu... Què me diu ella?
El meu país.
El país petit.
El meu país és tan petit.
Però no l'escoltarem...
La gent se'n va a dormir...
No està prou segur. Quan el sol se'n va
dormir... No està prou segur...
D'haver-lo vist. És una cançó del diputat Llach.
Ah, això.
Cantada per una beuarra, bueno, com la de la Lídia Pujol.
Molt bé. Bueno, deixa'm despedir. Doncs,
fes-ho.
Fins a... Hem conclogut el primer programa. Esperem tornar-hi dimecres que ve, a tots vosaltres. Adéu-siau i bona sort.
Igualment.
Que torna.
És per això que torna, com que no l'havies dit que torna.
Potser sí, que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Sempre es pot veure el campanar veir. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Malalt d'amor pel meu país.
tan petit.